repassarem les mesures que això implica. I no hi ha un nou dia pràcticament en què l'Ajuntament de la Bisbal no comuniqui una nova operació policial, en aquest cas per robatoris. Us en donarem tots els detalls i també parlarem dels pressupostos de Platja d'Aro i de les novetats al voltant del nou Hospital de Palamós. Avui tindrem amb nosaltres Francesc Montero, que és director de la Fundació Josep Pla, que aquest dissabte celebra els seus 50 anys. I com cada dimecres, parlarem amb la gent d'un Mosso un Glob, veurem amb quin establiment de proximitat ens porten avui. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Camps, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Abrines, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Baix Empordà entra en preemergència per la sequera. Ferran.
El principal canvi és la reducció del consum d'aigua de 230 litres a 210 per persona cada dia. També la disminució del reg dels camps de futbol. A trets generals, continua prohibit omplir les piscines, regar jardins, zones verdes i gespa, netejar la via pública amb aigua potable, omplir fonts ornamentals i eliminar la pols en suspensió a l'aire amb aigua.
Detinguts a la Bisbal, dos lladres que pertanyen a... presumptament, a un grup actiu que es dedicaria als furts en diversos pobles.
Un dels joves compta amb 16 detencions per fets similars, mentre que l'altre sospitós també ha estat detingut diverses vegades per haver comès robatoris a la Bisbal i a d'altres pobles de la zona del Baix Empordà.
De seguida tots els detalls, avui explicarem també que Castellplatjador i Segaró ha aprovat els pressupostos pel 2024.
Han estat aprovats amb els vots a favor del PSC i Junts, que formen part de l'equip de govern i són 10 regidors, el Bloc Nacional Català amb 2 regidors i la Vall d'Aro en Comú Podem, que té un regidor. A més, va comptar amb l'abstenció d'Esquerra Republicana, que compta amb una regidora, i el Partit Autònoms amb un regidor. I Vox va ser l'únic partit que va votar en contra d'aquests pressupostos.
8 i 3 minuts, l'Hospital de Palamós impulsa un procés participatiu per implicar la ciutadania en el projecte del nou hospital.
S'ha habilitat un formulari telemàtic dirigit a la ciutadania amb l'objectiu d'incorporar la seva experiència en el pla d'espais del nou centre. I és que aquest pla estarà la base per la que posteriorment es faci el projecte arquitectònic que determinarà com serà el futur hospital.
Han començat les reunions veïnals amb les quals poder crear un canal de comunicació directe entre la ciutadania i l'Ajuntament.
Es tracta d'una prova pilot que porta a terme aquesta setmana a l'àrea de participació ciutadana a tres barris del municipi, Esplà, Sant Joan i el barri vell de Palamós. Un dels objectius principals és poder parlar de qüestions referents tant dels barris on tenen lloc les reunions com al municipi en general.
A la Bisbal han donat llum verda a les obres d'impermeabilització de la coberta del pavelló Firal.
El mal estat de la coberta i dels canals interiors fan que l'aigua de la pluja es filtri pels panells, s'acumuli als canals interiors i, conseqüentment, vagi generant de goters que acaben fent vessals al paviment. Les obres del pavelló s'han adjudicat a una empresa constructora per un valor aproximat de 21.500 euros i arrencaran el desembre vinent.
Doncs precisament el pavelló Firal és el centre neuràlgic aquest cap de setmana de la nova edició del Festival Indilletres, de la Fira Indilletres. Enguany participen 46 editorials independents catalanes i tenen programades una quarantena d'activitats.
Aquest any tenen una programació molt interessant, amb activitats una rere l'altra, i quan no n'hi ha es pot passejar entre les editorials que s'hi exposen. El supermatí de dilluns ens va visitar des de la Fundació Indilletres Judit Pujadó per explicar-nos els imprescindibles d'aquesta edició.
Doncs repassarem tots els detalls del que ens va explicar la Judit Pujadó aquí al supermatí i farem la prèvia ja d'aquest Indilletres. Tenim moltíssimes ganes que arribi, perquè sempre és una d'aquelles dates en el pont, prèvia al pont de la Constitució, és una d'aquelles dates per gaudir de la literatura a casa nostra i ja tenim moltes ganes. 8 i 5 minuts. L'Aula Gastronòmica de l'Empordà forma 15 persones en situació d'atur i risc d'exclusió social.
El curs, que ha estat dirigit per la formadora Berta Dutu, ha ensenyat als participants diverses nocions tant teòriques com pràctiques de les professions de cuina i de sala, incloent formació de manipulació d'aliments. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme oferirà als seus establiments associats els currículums de les persones que han participat en la formació.
El camp d'esports de Torroella de Montgrí estrena enllumenat més sostenible i eficient.
Amb aquesta actuació es milloren les condicions d'il·luminació del terreny de joc i, a més, es genera un important estalvi energètic i es redueixen les emissions de CO2 un 47% en total.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i més enllà, perquè també estan passant coses més enllà del Baix Empordà, el restaurant Disfrutar de Barcelona dels xefs Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc ha aconseguit la tercera estrella Michelin només 5 mesos després que l'establiment fos erigit com a segon millor restaurant del món del rànquing The World 50 Best Restaurants. La nova estrella s'ha anunciat a la gala de la Guia Michelin 2024 presentada per Andreu Buenafuente, que es va fer ahir a la nit al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Per cert, que el Bòtic de Corçà manté les dues estrelles, però cap restaurant del Baix Empordà suma estrelles ni en recupera. El PSOE endarrereix la primera reunió que havia de fer amb Junts a Suïssa abans d'acabar el mes de novembre. Així ho ha explicat el secretari d'Organització del PSOE i negociador socialista en els acords amb Junts per la investidura de Pedro Sánchez. Santos Cerdán, aquest dimarts al passadís del Congrés, deia que les dues formacions no celebraran una reunió abans que s'acabi el mes. Preguntat per aquesta qüestió, Cerdán ha respost amb un no directe. Diputats de Junts fan un escrit contra Aurora Madaula per denunciar violències de companys. Una vintena de diputats han signat un text que ha motivat que la direcció del partit hagi elevat el cas Madaula a la Comissió de Garanties. Durant el ple de les dones, celebrat a l'Ajuntament, Aurora Madaula va denunciar violències masclistes silencioses de companys i companyes. Madaula no ha explicat els motius que la van portar a fer aquest discurs, que arribava precedit al Parlament de l'enrenou de si el grup parlamentari havia de donar suport a una activista proabortista d'Andorra. La Comissió Europea proposa que la legislació dels estats membres incorpori penes de fins a 15 anys de presó pels culpables de traficar amb persones migrants que intenten arribar a Europa. Es pretén així endurir la pena més elevada per als membres d'aquestes màfies, ara està fixada en 8 anys de presó. La pena màxima seria pels casos més greus, quan es produeixen morts en les travessies. Segons dades de la mateixa Comissió Europea, més de 28.000 persones han mort al Mediterrani des del 2014. I en una reunió inusual al Vaticà, de més de 5 hores, el papa ha demanat als bisbes espanyols que formin els capellans del futur amb eines de psicologia per evitar els abusos sexuals infantils i no encobrir-los. No se n'ha parlat directament, segons afirmen els bisbes espanyols, però a la trobada planaven els casos de pederàstia de l'Església després del contundent informe del Defensor del Poble, que va parlar de 440.000 víctimes d'abusos, la meitat per part de capellans. Segons Joan Josep Omella, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, va ser un diàleg cordial i no va haver-hi, segons Omella, una estirada d'orelles. Previsió del temps. Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin temps tenim avui?
Matí ennuvolat al Baix Empordà, amb ambient fresc d'aquells dies que possiblement caigui alguna goteta d'aquelles que per fer bonic, però que no serviran ni per regar les plantes ni per netejar els carrers. En principi no cal que agafeu el paraigua, però si després es forma un grup d'aquells improvisats i us mulleu, més del previst, doncs no em vingueu a buscar, que al Mediterrani el temps és canviant i mai saps què passarà. De cara a la tarda la situació millorarà i encara serà més difícil que plogui, però ja us dic, si després us mulleu no em vingueu a buscar. Temperatures estables per l'època. De cara a dijous continuarem amb núvols de tot tipus, al matí d'aquells els que molesten, i a la tarda una mica de tot i de no res. A gaudir de la tardor, vinga, va.
Potser sí que et vindrem a buscar. Gràcies, Marc Papés. I el comentari d'avui al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió també amb Ràdio Bisbal, ens l'envia el periodista Pere Carreras.
Aquesta emissora va venir fa uns dies a Sant Feliu de Guíxols a gravar un programa sobre quin ha de ser el paper de la cultura en el desenvolupament econòmic de l'Empordà. Vaig ser testimoni del muntatge i també de la gravació. Com que crec que encara no s'ha emès, no faré spoiler del que es va dir allà, però sí que en recomano que estigueu ben atents quan s'emeti. I també us recomano modestament una escolta i un visionat atent. Dic visionat perquè també es va gravar en vídeo. Entre els convidats hi havia els responsables del Festival de la Porta Ferrada, la responsable de l'Espai Carmen Thyssen, junt també amb la fins fa poc directora de la Fundació Josep Pla. Hi havia també una doctora de la universitat, experta en turisme i cultura, una altra del món de les biblioteques. Tot va ser molt complet. El programa es tancava amb una entrevista política, en aquest cas, amb l'alcalde de la ciutat. Totes les persones que hi havia convidades, absolutament totes, començant pel director del programa i acabant amb tota la resta, coneixen el món de la cultura perfectament bé. En dono fe. I quan ho sentiu, veureu que de propostes i d'idees en van sortir moltes. I veureu que quan s'ajunten els talents i es comença a pensar en el benestar comú de la ciutadania, també som imparables. Repeteixo que no faré spoiler, però sí que avanço una idea clau. El Baix Empordà farà bé d'apostar per tota la comarca com a unitat, essent també evidents les diferències, les distàncies i les singularitats. Tenim singularitats, però som plurals i també som únics. Quan tots els sectors econòmics, socials, productius, culturals, educatius facin bé de creure's que la comarca és rica i plena, en qüestió de cultura, permetim el joc de paraules, anirem bé. Ens falta, d'alguna manera, acabar de perfeccionar aquella salsa que uneixi els ingredients singulars en un tot col·lectiu. No vull semblar un marcià quan dic tot això i posaré un exemple. Una persona de l'Estartit ha de sentir, en certa manera com a propi, el Festival de la Porta Ferrada, ja que és un festival que també és Empordà. O un habitant de Sant Feliu de Guíxols també s'ha de sentir seva una celebració a la Bisbal, o una exposició, no sé, de manuscrits de Josep Pla a Palafrugell. Són alguns exemples per fer-me explicar millor. I ja seria fantàstic si els negocis de la comarca acabessin sent també altaveus de la difusió de la comarca i dels seus atractius. Dit en empordanès, per exemple, que un restaurant de Vall-llobrega o de Llofriu pugui suggerir a la clientela amb tota naturalitat que després de dinar tant poden anar a fer una ruta pel Baix Ter com per qualsevol camí de ronda o un museu de la comarca, o acabar escoltant Antònia Font a Sant Feliu, són exemples, però ja m'enteneu per on vaig. Alguns ja ho fan, i també per sort cada cop hi ha més empreses, persones, grups i serveis que fan seva l'empordaneïtat. Ràdio Capital n'és un gran exemple. Feu-me cas, quan surti aquest producte, destineu un temps a escoltar una cosa bona. I parlant de coses bones, només em resta dir-vos que passeu un bon Nadal i, ja que esmentava abans que havien de fer recomanacions, us en faig una. Us espero el dia 1 de gener amb banyador a qualsevol dels llocs de la comarca on es fa el primer bany de l'any. En el meu cas, jo seré a Sant Feliu i estaré molt content de saludar-vos. Bones festes.
Doncs gràcies, bones festes. Es fa estrany, encara 29 de novembre, felicitar les bones festes, però és cert que, bé, per exemple, aquest divendres, Palafrugell, per dir un cas, ja engega els llums de Nadal, per tant ja hi som de ple, i d'aquí poc ja, si no és el cas, moltes ràdios ja començaran a emetre Nadales i tot plegat. Gràcies, Pere Carreras. Nosaltres, al Supermatí, aquest informatiu conjunt que us oferim des de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també amb Ràdio Bisbal, obrim l'informatiu. També parlarem, com us dèiem avui, amb en Francesc Montero, el director de la Fundació Josep Pla, que aquesta cap de setmana celebren els 50 anys, i també, de seguida, també abans d'acabar el programa, tindrem la gent d'Un Mos, Un Glob per parlar-nos d'establiments de proximitat. Va, com som-hi, un minut i arribarem a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui tots els municipis del Baix Empordà entren en fase de preemergència per la sequera. El principal canvi és la reducció del consum d'aigua, de 230 a 200 litres per persona cada dia com a màxim. També la disminució del rec als camps de futbol. Ferran.
A més, a trets generals continua prohibit omplir les piscines, enregar jardins, zones verdes i gespa, netejar la via pública amb aigua potable, omplir fonts ornamentals i eliminar la pols en suspensió a l'aire amb aigua. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, el consum del Baix Empordà és de mitjana de 218 litres diaris per persona i, per tant, supera la nova limitació. La fase de preemergència entra en 202 municipis catalans de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, la Selva, el Solsonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
Doncs ja ho sabeu, a gastar menys aigua. I a la Bisbal, la policia local ha detingut dos joves de 17 i 19 anys que, presumptament, pertanyen a un grup que es dedica a robar a la capital del Baix Empordà i altres pobles del voltant.
Els arrestats que van quedar en llibertat van entrar a robar en diferents establiments i domicilis. Un dels joves compta amb 16 detencions per fets similars, mentre que l'altre sospitós també ha estat detingut diverses vegades per haver comès robatoris a la Bisbal i a d'altres pobles de la zona del Baix Empordà. De fet, la policia sospita que es tracta d'un grup itinerant que es desplaça per la zona cometent actes delictius.
Doncs, per una banda, celebrem aquesta acció que des de la Bisbal d'Empordà estan portant a terme habitualment ja de detenció de persones que realitzen robatoris. Esperem que se'ls pugui aplicar el codi penal i que no sigui arrest rere arrest rere arrest. En aquest cas, ja us hem explicat, ara ens ho deia la Paula, van quedar en llibertat. Per tant, esperem que d'alguna manera es pugui aplicar el codi penal a aquesta gent i deixin de ser detinguts habituals, sinó que se'ls pugui reinsertar i readaptar a la societat. Passa un minut i mig d'un quart de nou. Parlem dels pressupostos de Platja d'Aro. Perquè Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, que de fet ara és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, que això encara tenim els vicis del passat, però no. Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha aprovat els pressupostos amb els vots del PSC i Junts, que són l'equip de govern, amb 10 regidors. També hi ha donat suport al Bloc Nacional Català, amb 2 regidors, i la Vall d'Aro, en Comú Podem, un regidor. Va comptar amb l'abstenció d'Esquerra Republicana, una regidora, i Partit Autònoms, un regidor. I Vox va votar en contra d'aquests pressupostos, també tenen una regidora.
Cal desglosar-ho en dos apartats diferents. El primer, el programa d'inversions dotat amb 9.473.150 euros i per l'altre, el de despeses corrents i les amortitzacions de préstecs en 39.219.500 euros. El capítol 1 d'impostos directes augmenta un 13,01% per un valor de 22.105.300 euros pels increments que hi ha hagut en l'IBI i l'aposta en el manteniment amb criteris de prudència dels ingressos de plusvàlues. El capítol 2 preveu un decreixement del 19,46%. El capítol 3 d'ingressos per taxes i preus públics té un increment del 13,41% respecte a l'exercici del 2023. L'impost previst queda així en 9.516.900 euros i els augments més significatius dels conceptes estan relacionats amb les noves tarifes del servei de recollida d'escombraries industrials i les domèstiques del 19% i el 16% respectivament, provocat pel tancament de l'abocador de Solius. Aquest capítol inclou la previsió d'ingressos per llicències urbanístiques, l'increment de l'IPC d'algunes concessions o l'actualització tarifària de l'ocupació de la via pública amb un increment del 20%. El capítol 4 de transferències corrents augmenta fins al 16,19%, principalment per al creixement en 391.300 euros a la participació dels tributs estatals i en el creixement d'ingressos que provenen d'altres administracions.
I què en podem destacar de les inversions previstes en aquests pressupostos?
Cal subratllar la construcció de la passera del Ri d'Aure i l'acabament del passeig marítim fins a Port d'Aro, una reclamació històrica que arribarà a la seva execució gràcies a un futur conveni amb el Departament de Costes de l'Estat. També cal destacar l'inici de la instal·lació d'un nou dipòsit d'aigua amb inversió plurianual que permetrà ser més autosuficients i millorar els costos de l'aigua del consum de boca. Cal subratllar també el concurs d'idees per la nova biblioteca Mercè Rodoreda. En el marc de l'adquisició de patrimoni, la compra de l'indivís de Mar Ralet convertirà en propietat únic i el consistori permetrà iniciar un projecte de restauració i usos com a equipament públic. En l'àmbit dels equipaments i via pública es preveuen millores i arranjaments en espais com el Palau d'Esports, el Camp Municipal d'Esports o inversions en voreres i asfalt com a accions prioritàries en el manteniment. En el marc de l'execució dels pressupostos participatius hi trobem les inversions prioritzades per la ciutadania en el darrer procés, com són la millora de la bassa del Dofí, l'ampliació d'elements del parc de Politur o la instal·lació d'un rocòdrom, entre molts d'altres. Per últim, refermant el compromís per la digitalització de l'Ajuntament, s'incrementen les inversions en llicències, en la compra del nou gestor d'expedients o amb la inversió en l'actualització d'equipament TIC per a diferents unitats. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, reconeix que els pressupostos volen donar el millor servei a la ciutadania i alhora fer-los més atractius cap a fora.
En tot cas, parlem d'uns pressupostos, com ja han comentat els meus companys i companyes, doncs, que intenten seguir donant els millors serveis a la ciutadania, consolidant, òbviament, allò que funciona, millorant allò que té espai de millora i promoguent nous espais de serveis, d'equipaments i de millores en el territori per fer-nos millors cap a dins i més atractius cap a fora.
Parlàvem de les inversions i escoltàvem ara l'alcalde Maurici Jiménez, però volem conèixer també com ho veu l'oposició.
Doncs només hi ha hagut el vot en contra de la regidora de Vox. El portaveu del Bloc Nacionalista Català, Joan Giraut, apunta que el vot a favor de la formació ve donat per la coherència dels pressupostos i el treball que ha fet l'equip de govern, tot i que apunta que hi ha algun aspecte que s'haurà d'acabar de definir, com pot ser el finançament necessari per aconseguir inversions de gran envergadura, com pot ser l'acabament del passeig fins al Port d'Aro. El portaveu de la Vall d'Aro, en Comú Podem, Pedro Torres, també ha destacat que hi ha diversos aspectes que caldrà modificar a mesura que avanci l'any i han trobat a faltar diversos punts en els pressupostos. Tot i això, han votat a favor pels pressupostos del 2024. Pel que fa a la portaveu d'Esquerra Republicana, Montserrat Rovira, destaca que hi ha part del pressupost que ja ve de l'anterior govern, però apunta que hi ha partides importants que han caigut d'aquests pressupostos. Pel que fa al portaveu del Partit Autònoms, Aitor Tendero, ha destacat que no estan del tot d'acord amb els pressupostos presentats per l'equip de govern. Tot i això, estan a l'expectativa per veure què passarà. Aitor Tendero ha remarcat que ha trobat a faltar alguns temes i partides que cal millorar, com per exemple en seguretat o turisme.
No, però en termes generals, doncs, considerem que tenim alguns matisos en els que veiem alguna opció que podria ser un pèl diferent i bé, doncs, estem en disposició de treballar també amb l'equip de govern per anar donant aquestes idees i intentar doncs, aportar doncs, i ser constructius, però aquest cop la decisió doncs, que hem pres i que jo represento, però al final està presa per més persones, és la de mantenir-nos en una abstenció també.
A poc a poc es van aprovant els pressupostos municipals, encara queda algun municipi per explicar i suposo que en els successius dies anirem narrant en què gastaran els ajuntaments els diners de tots i totes, vaja. Un altre dels elements que necessitem que hi hagi novetat ja, perquè ja fa més d'un any que s'hauria hagut de saber la ubicació definitiva del nou Hospital de Palamós i de moment encara no tenim els detalls, però sí que avui us podem avançar que l'Hospital de Palamós, que gestiona els serveis de salut integrats del Baix Empordà, ha començat un procés de participació ciutadana per incorporar la visió de tots nosaltres en el projecte del nou hospital.
Aquest procés es desenvolupa en el marc de la redacció del Pla Funcional d'Assistencial i en paral·lel a la participació de professionals ja en curs. El procés vol incorporar l'experiència de la ciutadania, determinar aspectes prioritaris per als usuaris i recollir propostes a tenir en compte en el nou projecte de l'hospital. El Pla Funcional Assistencial és el document on es definirà tot el que fa referència a l'estructura, l'organització dels diferents serveis o també el disseny dels espais, entre d'altres. Aquest pla serà la base per la que posteriorment es faci el projecte arquitectònic que determinarà com serà el futur hospital. La iniciativa s'engega aquest dimarts amb un qüestionari en línia obert a la ciutadania i que estarà actiu durant 2 mesos fins al 31 de gener de 2024. En aquesta fase de la participació s'ha comptat amb la col·laboració de la Secretaria d'Atenció Sanitària i participació del Departament de Salut. A més, està previst fer, amb dinàmica participativa, un grup focal amb les associacions de pacients del Baix Empordà.
Molt bé, doncs esperem que hi participi molta gent perquè, clar, qui pot participar?
El formulari en línia està dirigit especialment a persones que siguin o hagin estat usuàries de l'Hospital de Palamós, tant pacients com familiars, però també està obert a la ciutadania en general. El procés per a participar-hi és senzill. Només cal tenir 16 anys o més i accedir al qüestionari a través d'un enllaç o un codi QR, triant si es vol respondre en català o castellà. Els cartells, tant físics com digitals, porten un codi QR que es pot escanejar amb el telèfon mòbil i que enllaça directament amb el qüestionari telemàtic. Al qüestionari, en primer lloc, cal indicar el perfil del participant i tot seguint hi ha 3 blocs de preguntes sobre accés i mobilitat externa i interna, característiques dels serveis i espais en relació al confort, intimitat, informació, entreteniment i, finalment, un 3er bloc sobre altres serveis. S'informarà del procés participatiu amb accés al qüestionari a les pantalles de l'hospital, al centre d'atenció primària del Baix Empordà i el centre sociosanitari Palamós Gent Gran. A més, les persones interessades podran accedir al qüestionari telemàtic a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
Per cert, que a Palamós hi ha un altre procés participatiu, concretament aquest l'organitza l'Ajuntament, la seva àrea de participació. Ha iniciat aquest mes de novembre un seguit de reunions veïnals en què es vol crear un canal de comunicació directe entre l'Ajuntament i els palamosins i palamosines. Un dels objectius principals és poder parlar de qüestions referents tant dels barris, on tenen lloc les reunions, com al municipi.
Ja s'ha fet la primera de les reunions al barri Esplà, que seguiran al barri de Sant Joan i es tancaran dimecres al barri Vell de Palamós. Durant aquestes trobades s'aborden dos grans blocs temàtics, en què en primer lloc és la qualitat de vida, per tal de poder parlar d'educació, formació, ocupació, cohesió i convivència. I en un segon lloc es dedica al territori i la sostenibilitat, en què es parla d'espais naturals, infraestructures, mobilitat, habitatge, equipaments i espai públic. Per poder arribar a la màxima participació ciutadana, l'Ajuntament de Palamós ha adreçat de manera aleatòria cartes d'invitació d'entre els veïns i veïnes majors de 16 anys empadronades als barris que aquests dies són objecte de les reunions i que són obertes a tothom.
A la Bisbal s'impermeabilitzarà el canal interior i tot el conjunt de panells de la coberta del pavelló Firal. La Bisbal ja ha adjudicat el contracte menor d'obres per fer aquesta acció.
El mal estat de la coberta i dels canals interiors fan que l'aigua de la pluja es filtri pels panells, s'acumuli als canals interiors i, conseqüentment, vagi generant degoters que acaben fent bassals al paviment. L'alcalde Òscar Aparicio ha qualificat la situació com insostenible i que cal actuar el més aviat possible. Un cop feta la licitació corresponent, s'ha adjudicat els treballs a una empresa constructora per un valor d'uns 22.000 euros i arrencaran el desembre vinent. El pavelló Firal, d'uns 2.300 metres quadrats, va ser inaugurat l'any 99. L'equipament polivalent va ser concebut per acollir propostes de promoció econòmica, lúdiques, festives i culturals, i també acull activitats esportives els dies laborables.
Doncs bé, aquest pavelló Firal acollirà aquest cap de setmana el festival Indilletres, la Fira Indilletres. Es farà, com dèiem, des d'aquest dissabte i enguany hi participen per primera edició, per primera vegada, un total de 46 editorials independents catalanes amb una quarantena d'activitats programades.
Aquest any tenen una programació molt interessant amb activitats una darrere l'altra i quan no n'hi ha es pot passejar per les editorials que s'exposen. Enguany arribaran els 46 editorials que participaran a la Fira, que suposa el màxim aforament respecte a l'espai que disposen. El supermatí de dilluns passat es va visitar de la Fundació Indilletres Judit Pujadó, que ens va fer una sèrie de recomanacions dels actes més imprescindibles del cap de setmana. I comencem amb la inauguració de la fira, que es farà amb el director de cinema, Albert Serra. L'any passat no va poder assistir, segons va explicar Pujadó, però aquest dissabte a les 11 del matí donarà tret de sortida a la nova edició. Dissabte al vespre es dedicarà dues sessions a la figura de l'escriptor i poeta Jacint Verdaguer. Durant la tarda hi haurà una activitat infantil perquè els menuts comencin a conèixer la figura de l'escriptor. Després tindrà lloc un debat amb la companyia de Roser Carol i Albert Valls, que han estat escrivint llibres sobre Verdaguer.
Volem treure-li la sotana en Verdaguer perquè la figura del capellà sovint tapa el gran escriptor que era, el gran poeta que era.
El festival també acollirà dissabte la cinquena edició dels Premis Llucieta Canyà a la crítica literària, un guardó que visibilitza i reivindica la crítica com a gènere literari. Pujadó va defensar que és un gènere molt castigat i que va perdent força i, com a conseqüència, cada cop és més difícil trobar una bona crítica.
És un gènere literari, la crítica, que en aquest país va perdent pistonada perquè no té espai pràcticament. A la premsa tradicional va perdent espai. Tampoc no es paga com s'hauria de pagar. Vull dir, i ens sembla que és importantíssim per una bona crítica literària independent, és imprescindible per un bon funcionament del món literari també.
Gràcies, Mariona Fernández. Per cert, que una de les emissores que fa aquest programa, que en aquest cas és Ràdio Capital, i presenta a l'Indilletres un podcast, el podcast Ui, si aixequés el cap, un podcast que ressuscita empordanesos il·lustres per reivindicar la seva història i trajectòria. La presentació serà diumenge a les 10 a la Biblioteca Lluïsa Duran. pràcticament uns 5 segons i arribem a 8:45. La Fundació Josep Pla està de celebració perquè aquest dissabte celebren el seu 50è aniversari. Nascuda l'any 1973, la Fundació celebra el seu mig centenari amb una programació repleta de grans noms de la cultura i la literatura. Per parlar-nos d'aquests actes i de la trajectòria de la Fundació, ens visita el seu director, Francesc Montero. Bon dia. Saludem ara sí en Francesc Montero. Bon dia.
Bon dia.
Mig segle ja de la Fundació Josep Pla. Expliqui'ns una mica, per la gent que no ho tingui controlat, com va néixer la Fundació Pla?
La Fundació Josep Pla neix de la donació de la Biblioteca de l'Escriptor per part del mateix escriptor. L'estiu del 73, Josep Pla decideix crear una fundació a partir de la donació de la biblioteca i nomena un patronat format per diverses persones: el president de la Diputació, l'alcalde de Palafrugell, l'editor Josep Vergés i personalitats d'amics del poble, com per exemple Ramon Noguera, o Josep Martinet, Francesc Gallart, Francesc Alsius, Esteve Beguer, i en Joan Badia i Oms, que se'n cuidin, que tinguin cura. En aquell moment la donació de la biblioteca va a la Casa de Cultura Josep Pla, que s'havia construït uns anys abans. Es passarà uns anys d'inactivitat, de presència i programació estable, però ja hi haurà unes persones que tenen cura, i això és important perquè denota la relació de Pla amb Palafrugell, la voluntat de que hi hagués una dinamització del seu llegat i també unes complicitats i unes relacions personals que feien que ell deixés la biblioteca en mans d'unes persones que se n'havien de cuidar. En aquest sentit, hi ha unes notes per a la biblioteca del 19 de juny que són adreçades precisament a Francesc Alsius, a Josep Martinell i Joan Badia, que són els que diu Pla se n'hauran de cuidar. Pla vol una biblioteca oberta a tothom, com la que encara avui és la Fundació Josep Pla, que en aquell moment estava a la Casa de Cultura Josep Pla.
Uh-huh. A la Casa de Cultura Josep Pla, que perquè la gent l'ubiqui, és l'edifici, un dels edificis de l'Ajuntament, un dels edificis,
exacte,
de l'Ajuntament de Palafrugell.
Va estar allà ocupant una planta de la Casa de Cultura Josep Pla durant uns anys, fins als anys 90. A partir del 92, les diverses administracions, l'Ajuntament, la Diputació, el Consell Comarcal i la Generalitat s'impliquen per modernitzar l'entitat. O sigui, després d'uns anys de no tenir programació estable, el que es va fer va ser donar-li un impuls, voler-li donar una situació més estable, i per això, primer de tot, es renoven els estatuts, es fan unes aportacions econòmiques. L'any 93 es organitzarà la ruta Josep Pla, que ara hem celebrat també els 100 anys, i llavors s'iniciaran els tràmits per poder donar una seu estable a l'entitat a partir de la compra de la casa veïna de la Casa Natal de Josep Pla, amb el projecte inicial també de comprar la Casa Natal i que estiguin connectades. Això començarà el 94, s'inicien les primeres obres, i el 2000 s'acaben les obres de la seu definitiva de la Fundació Josep Pla tal com la coneixem avui. Mm-hmm. I en aquest periple és important dos moments. Un és el moment de la donació dels manuscrits de l'editorial Destino, per part de Vergés, que això incrementa moltíssim el patrimoni documental de la Fundació Josep Pla. La Fundació Josep Pla té un centre de documentació destinat als estudiosos perquè puguin estudiar l'obra de Pla, i també el centenari de Josep Pla, l'any Pla, que dona un impuls extraordinari, és un punt d'inflexió en la recepció i en la dinamització de l'obra de Pla, i a partir del 97, encara no amb la seu acabada, a tot el país hi ha un gran nombre d'activitats que fan que consolidin Pla com un dels grans de la nostra literatura.
Això és el passat. El present de la Fundació Josep Pla, quin és?
El president de la Fundació Josep Pla és una entitat que es vol viva, que no para de fer activitats per dinamitzar l'obra de Josep Pla, i que té una voluntat, en primer lloc, d'arrelament, de vinculació amb el poble i amb el nostre entorn, amb l'Empordà, i també després d'influir en el conjunt del camp literari català i del camp cultural català. Pla és un autor vigent, viu, llegit i estimat. O sigui, que ha tingut lectors des del seu primer llibre, el 1925, fins encara avui, més de 40 anys després de la seva mort, i que nosaltres ens sentim hereus d'aquest llegat, i per això el que fem és contribuir a dinamitzar-lo, a buscar, a fomentar la lectura de Pla, que cada vegada més nous lectors, i que satisfer la curiositat i els interessos del públic. No només fins i tot de Pla, sinó que el que fem és vincular-lo amb els seus contemporanis, i per això fem rutes, exposicions, cursos, cicles de recitals de lectures, etc. Tenim més de 150 activitats a l'any, que això vol dir més de 3 activitats a la setmana, i el que volem és que la gent, amb una única finalitat, és que la gent llegeixi pla.
Uh-huh. L'acte de celebració dels 50 anys de la Fundació, 1973-2003, arriba aquest dissabte, amb diverses activitats. Fes-nos un repàs una mica de tot el que hi podrem veure, i no sé si la gent hi vol anar, si és un acte obert, si cal apuntar-s'hi, com s'ha de fer.
La gent s'hauria d'apuntar perquè tenim l'aforament limitat, estem molt contents de la resposta que hem tingut, uh-huh. perquè l'aforament ja està quasi del tot cobert, però si la gent vol venir, nosaltres estarem encantats de rebre'ls, perquè sempre hem tingut les portes obertes a la ciutadania. A partir d'aquí, a les 12 del migdia, començarem amb una taula rodona que ens fa molta gràcia perquè ens permet repassar el passat i bé mirar el futur, perquè hi participaran en Joan Badia, que va ser una de les persones que va anar a buscar aquells llibres al Mas Pla l'any 73 i els va portar a la Casa de Cultura. Era amic de Pla, va ser patró, i és patró encara avui, i a més va ser l'únic dels que queda vius designat pel propi Pla, i a més va ser un artífex també del Museu del Suro, que també va néixer el 1973. Uh-huh. Per tant, són uns anys de molta efervescència per la Fugell i amb unes personalitats que, com els Ius, en Frederic Martí, en Gallard, que d'alguna manera defineixen la Palafrugell que tenim avui, perquè aquells anys a finals dels 60, principis dels 70, van passar moltes coses a Palafrugell, i en Joan Badia ens en donarà testimoni. També tindrem en Josep Valls, que també és patró de la Fundació, que va ser amic de Josep Pla i que va tenir molta relació en el període en què Pla estava al motel de l'Hotel Empordà de Figueres, i la Megiló com a directora de la Fundació i actual patrona, que ha estat directora durant 29 anys. Això moderat per la Carme Fenoll serà a les 12. Després farem una pausa amb un vermut d'aniversari del restaurant Pa i Raïm, que a més és propietat de l'herència dels hereus de Josep Pla, i que és un restaurant de reconegudíssima qualitat, que oferirà un vermut per tothom. I llavors això ho tancarem amb una lectura de textos de Josep Pla, perquè volem que Pla també hi sigui present, volem llegir Pla, estem per això, i la lectura serà a càrrec de l'actriu Mercè Martínez, que ha fet intervencions en moltíssimes de teatre, però també a televisió, potser la gent la recorda, sí. De Porta Misèria o de La Riera, sí. que havia participat en televisió. I farem la cloenda llavors institucional amb tothom, i esperem que tothom vingui, gaudeixi, miri en el passat, i sobretot també encarem el futur amb energies i amb ganes renovades.
Uh-huh. Doncs ja que m'ho dius, anem al futur. Què esteu preparant? Quines són les línies, per una banda, les línies mestres del futur de la Fundació, i per altra banda, anant a la cosa més concreta, doncs properes activitats o properes exposicions que s'hi puguin veure?
Realment el que nosaltres som és, creiem que som una entitat consolidada, amb vertebrada i amb relació amb el rest del camp cultural de Palafrugell i el literari del país. Com a objectiu és a curt termini, però també a llarg termini, és que l'any que ve inaugurarem la renovació de tota l'exposició permanent. I això també suposarà una nova actualització dels continguts. També recordem que l'any que ve apareixerà la biografia d'en Xavier Pla, que ha acabat de preparar en Xavier Pla, es publicarà a principis de l'any que ve, i això donarà també un nou impuls. I respecte a llavors aquesta exposició, volem actualitzar la visió de Pla, incorporar-hi tot això nou que sabem, i això ens ha de permetre durant uns anys continuar treballant i mantenint l'activitat de seguir aprofundint. Volem mm-hmm. també consolidar el centre de documentació amb l'inici de la publicació més o menys oberta de tota la catalogació dels manuscrits, però també de l'epistolari de Josep Pla, i això també ens donarà un impuls als estudiosos. I aquesta vessant acadèmica també anirem treballant. I a curt termini, l'any que ve estem preparant una exposició que ens fa molta il·lusió, de la Bienal de Fotografia. No et puc dir-ho encara, perquè amb la programació de la Bienal, que encara no s'ha fet pública, i per tant no t'ho puc avançar. Però estem treballant amb aquesta exposició temporal. En paral·lel...
No diguis res més, doncs. Callem.
No dic res, perquè no ho puc dir, la Bienal em tocaria el crostó. Però el farem per a pública més endavant i participarem en una exposició important. I la que després mantenim és amb el cicle d'activitats al Jardí de Cap Roig, i múltiples rutes, que també la intenció és inaugurar noves rutes que estem en disposició de fer-ho a partir de 2024.
No sé què us passa als museus i fundacions, que quan feu 50 anys renoveu exposició permanent, que al Museu del Suro el mateix. És el pes de l'edat, no? La crisi dels 50 anys que fa...
No sé si és la crisi dels 50 anys, però el que és que t'obliga també a mirar enrere. Aquesta exposició fa 23 anys que està oberta. Funciona molt bé, té molt resultat. I no ens allunyarem moltíssim, perquè l'essència mantindrem, però volem actualitzar-la en formats i totes les informacions que sabem. Però suposo que aquests 50 anys ens obliguen a mirar endavant i també sense perdre de vista el que tenim darrere. I això vol dir actualitzar-nos al segle XXI respectant el nostre esperit.
Què ens pots avançar aquesta nova exposició permanent? Que al final com us presenteu davant la ciutadania cada dia de l'any.
Exacte. Per nosaltres és importantíssima la nostra exposició permanent perquè és la porta d'entrada a la fundació i a la divulgació de l'escriptor. El que farem és farem un discurs actualitzat, més renovat, no tan cronològic, i el que volem és incorporar tot el que es coneix, que això és, la veritat és que és un esforç de selecció i de síntesi importantíssim. El que anem és també a molta més interactivitat, molta més participació de l'usuari, perquè pugui participar, reconèixer el nivell de profunditat que desitgi. Li oferirem tots els continguts amb materials interactius, amb unes experiències que li permetin satisfer la curiositat fins i tot en aquells temes més complexos i més delicats que sabem, com per exemple la vida privada de Pla, poder actualitzar alguns materials, situacions concretes, etapes de la seva vida, com per exemple durant la guerra, o en situacions concretes, i especialment reivindicar l'amplitud de la seva obra i la profunditat de la seva obra. I això sí que creiem que a partir de la donació de manuscrits de Selecta, dels de Destino, tenim material inèdit, tenim material per ensenyar que creiem que és bo que el públic conegui i que li podrà satisfer la curiositat. Volem una exposició que sigui vàlida tant per als usuaris que no coneguin l'obra de Pla, que sigui una bona porta d'entrada, com perquè aquells que ja la coneguin puguin trobar-hi aspectes que no coneixien o que els puguin trobar ben explicats per poder aprofundir més encara en la seva obra.
Què ens diu Josep Pla sobre l'actualitat del país?
Josep Pla, les ucronies són complicades, però estic segur que Josep Pla seria molt crític amb el moment actual. També hem de reconèixer que hi ha molts plans, perquè no és el mateix el pla del 25, que del 31, que del 36, que el 39, que el 44, etcètera. Hi ha molts plans. El que sempre va... Per tant, segons a quin pla li preguntéssim, potser et diria una cosa o una altra. El que sí que tenim clar és que Pla seria un ferm defensor de la llengua i de la cultura en moments com avui, que està tan amenaçada, i estaria molt i molt preocupat davant d'aquesta situació del retrocés de l'ús social de la llengua i d'aquests atacs a la cultura catalana en territoris del nostre domini lingüístic. I, per tant, amb això plàstic es posaria a treballar activament i incansablement per generar iniciatives que defensessin això. Però en el terreny polític ja és molt més complicat de dir, perquè el moment actual és molt complicat. Però Pla era un escriptor català, en llengua catalana, catalanista i compromès amb la seva cultura. I en aquest sentit, d'això a vegades hi penso, quan sentim aquests informes del retrocés de l'ús social o aquests atacs a la llengua, que segurament que estaria fent articles a tort i a dret per defensar la llengua i fent llibres, publicant llibres i establint iniciatives perquè la gent pugui llegir, acostar la literatura al públic.
Francesc Montero és el director de la Fundació Josep Pla, que aquest dissabte al matí, al migdia, vaja, celebren els 50 anys de la Fundació en un acte a la mateixa seu a Palafrugell. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest acte d'aquest proper dissabte. Que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies, a disposar. Gràcies.
Vinga, nosaltres continuem. Més notícies al Supermatí, un parell de notícies més i de seguida farem un mos i un glob. I hem de parlar de gastronomia, aquesta primera notícia del bloc final de l'informatiu. L'aula gastronòmica de l'Empordà ha acollit i format en matèria de cuina, sala, en restaurant i bar un total de 15 persones en situació d'atur i risc d'exclusió social.
El curs, que ha estat dirigit per la formadora Berta Dautú, ha ensenyat als participants diverses nocions, tant teòriques com pràctiques, de les professions de cuiner de sala, incloent formació de manipulació d'aliments. El temari tracta punts com l'organigrama d'un restaurant, el tall de peix, carn i verdures, la barra de servei, la presa de comandes o elaboracions de receptes en carn i peix i vegetals, a més de postres. Des de la Borsa de Treball de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme es posa a la disposició dels seus establiments associats els currículums de les 15 persones que han assistit a la formació. Plantejaments com aquests poden ser una bona resposta a les dificultats que té el sector per trobar personal. El programa ha estat dut a terme a través d'una iniciativa subvencionada per la Fundació La Caixa a través de CaixaBank.
I el camp d'esports de Torroella de Montgrí ha estrenat enllumenat més sostenible i eficient. Amb aquesta actuació es milloren les condicions d'il·luminació del terreny de joc, es genera un important estalvi energètic i es redueixen les emissions de CO2 un 47%.
El camp disposava d'una instal·lació d'enllumenat exterior composta d'halogenurs metàl·lics instal·lats l'any 2001 amb una potència del conjunt per projector de 2.130 watts, amb un total de 16 projectors que il·luminaven el terreny de joc. Per tant, una potència instal·lada de 34.080 watts. Aquest sistema tenia un funcionament de 1.440 hores anuals amb un consum energètic de 49.075 kW. Aquest consum energètic equival a l'emissió de 12.269 quilos de CO2. Amb la substitució dels 16 projectors pels 12 projectors LED, el consum energètic serà de 26.024 kW. Aquest consum equival a una emissió de 6.506 kg de CO2, és a dir, es redueix un 47% les emissions. La substitució dels projectors es va realitzar la setmana del 13 de novembre i els treballs van acabar el 20. L'actuació va tenir un cost de 33.327,42 euros i va rebre una subvenció de 10.000 euros de la Diputació de Girona. La instal·lació l'ha portat a terme el personal de la Unitat Operativa de Manteniment i l'Àrea d'Esports. El regidor d'Esports, Genís Pigem, explica que ha estat una actuació molt necessària que permet generar un important estalvi energètic i econòmic sense disminuir la qualitat de la il·luminació i sense generar contaminació lumínica. Aquest és un pas més per part de l'Ajuntament en les accions de transició energètica, explicava.
Gràcies, Maria Alzina. I és dimecres i al Supermatí a Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i Ràdio Bisbal és moment de fer un mos i un glob amb la Laia Camós i l'Eduard Prats. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Com va?
Molt bé.
Tenia ganes que vinguéssiu aquí a Ràdio Palafrugell, eh?
Sí, eh? Jo ho portava reivindicant.
Sí.
Ara feia dies.
Feia dies i a més que, és que m'encanta la vostra secció. M'encanta la vostra secció, tot i que a primera hora del matí a vegades pateixo perquè ens porteu llocs de menjar, d'esmorzar a vegades i la panxa crida, ei, que encara no has esmorzat.
Avui no sé si et farem patir, tot i que el que portem és molt bo, però avui portem...
Avui tenim convidat.
Tenim un convidat, i tenim
una cosa molt diferent.
Menjar no ben bé pels que estem parlant ara mateix.
Ah, no? Bueno,
mira,
a veure.
T'expliquem. Avui tenim una nova empresa que es diu Molt Bo.
Sí.
I és que en Marc Hospital i Llop, que el tenim avui aquí a la ràdio Palafrugell, fa gairebé 30 anys que es dedica al sector de la carn i la xarcuteria. És la tercera generació que regenta la carnisseria Can Llop, que va començar a Sant Joan les Fonts i que des del 2009 també la tenim a la Bisbal d'Empordà.
Uh-huh.
I el 2020, en plena pandèmia, va decidir començar un nou projecte d'alimentació, el Molt Bo, com us explicàvem. En aquest cas no es tracta d'un aliment per a les persones, sinó pel seu millor amic, que en diuen. De la mateixa manera que cuidem la nostra alimentació, també ho podem fer pels més peluts de casa. Bon dia, Marc, i moltes gràcies per ser aquí.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres d'invitar-me.
Benvingut. Alimentació de proximitat per gossos, eh?
Exactament.
Això faltava.
Perquè aquí tothom ha de menjar.
Exacte. I nosaltres ens preguntem, com és que un carnisser de tota la vida decideix endinsar-se en el món de l'alimentació dels animals de companyia, concretament dels gossos?
Això sorgeix el dia que incorporem dos membres a la família més, dos mastins italians, dos gossos preciosos, i amb la finalitat de poder-los alimentar el màxim bé possible. Ja que tinc carnisseria, doncs vaig pensar allà en què podem fer. I a través d'assessorament veterinari, nutricionista, doncs vam començar amb aquest projecte.
Mhm. I com hauria de ser una bona dieta equilibrada per un gos? És a dir, això que comentaves, com podem fer que mengi el màxim de bé de la mateixa manera que mengem o intentem menjar bé nosaltres, les persones?
De fet, hi ha molta similitud amb els humans. Com més varietat podem menjar, millor. Llavors, l'important és que hi hagi una variació i rotació de productes i a partir d'aquí, doncs... sempre intentant conèixer el gos com és i que no tingui cap patologia. Llavors sempre es poden fer coses més específiques, però amb una bona alimentació i variada ho tindríem solventat.
Vosaltres treballeu, o sigui, elaboreu una dieta que s'anomena BARF, no? Que és bàsicament alimentació crua i natural. Què consisteix exactament? Què és això?
Bueno, el BARF, que en català seria ACBA, l'acrònim d'Aliment Cru Biològicament Apropiat, consisteix en un mix de carcasses, carn, vísceres, fruit i verdura. A partir d'aquí, la idea és donar-los als gossos el menjar cru per intentar recuperar una mica l'alimentació ancestral dels antepassats.
I això permet controlar malalties o patologies? Amb aquesta dieta es pot fer tot això?
Sí, i a més ens ho facilita molt pel fet de que sabem exactament els productes que hi posem. Llavors, qualsevol intolerància de qualsevol producte és de molt més fàcil detectar, ja que sabem perfectament els productes que porta el menú aquest.
Que no pas un pinso d'aquests convencionals que vés a saber, en principi ens hem de creure tot el que diu allà, però hi ha segurament moltes es i moltes parauletes que no sabem ben bé de què són. En canvi, aquí és tot natural, al 100%.
Sí, aquest és un avantatge. El que és, a part de que és tot natural, i el que seria el pinso, que tothom es pot alimentar de la manera que vulgui, no? Però és un aliment ultraprocessat que realment al final no acaba de ser l'ideal. Llavors, doncs, per una bona alimentació.
Veiem que teniu diversos menús i, en aquest cas, com ho sabem? Quin és el que més convé pel nostre gos i també quina quantitat n'hi hem de donar? Quins menús teniu i quina quantitat?
Mira,
aproximadament.
Ara per ara tenim uns 8 menús que serien, per exemple, el de gall dindi, el de vedella, pollastre, cèrvol, porc, conill, i dintre aquests en fem uns de premium, diguéssim, que porten uns tipus de vísceres i fruites i verdures més xic, no? Però, bueno, per donar un màxim
això,
de varietat.
Per Nadal aniria bé, això, no? El dia de Sant Esteve, el dia de fer cagar el tio, tot això...
Realment ens notem cada any, quan s'acosten les festes de Nadal, que el consum d'aquest tipus de producte augmenta, que suposo que deu ser per donar un plus al nostre company.
Que el gos també faci festa, no?
Exactament.
Tothom fa festa. I de quantitat, més o menys?
La quantitat va en funció del pes del gos. Nosaltres tenim estipulat, més o menys, que sabent el pes adult del gos, la proporció que s'hi hauria de donar per una calculadora que tenim ja feta per al veterinari, no? Però, en general, hauríem d'entendre que és un 3% del pes del gos. Entre un 2,5% i un 3% del pes del gos.
Molt bé. I llavors, els aliments que feu servir per fer aquesta dieta, no?, per elaborar aquesta dieta, són el mateix tipus de carn que veneu a la carnisseria? Quin procediment seguiu per elaborar-ho tot plegat?
Sí, els productes venen dels mateixos proveïdors dels que ens serveixen per la carnisseria, per tant, tot el producte que utilitzem és de consum humà. Dir que el producte que fem és per consum humà tampoc seria correcte, perquè està destinat a les mascotes i ja són, bueno, temes burocràtics, és diferent, no? Però sí, els productes tots són dels mateixos propis proveïdors que tenim.
Inclús l'altre dia ens comentaves, quan et vam venir a veure, que la persona que li compres, per exemple, els conills, li dius, posa'm també tants conills perquè això ho faré servir pel molt bo, per l'alimentació dels gossos, i diu que ets boig, i diu, no, home, no, ho hem de fer-ho bé, en aquest sentit, no...
Sí, és molt curiós perquè, clar, carnisser de tota la vida, petit, comprant sempre per la carnisseria, quan arriba el moment que poden augmentar una mica les compres, no? Diu, ostres, i això? Dius, com és? I quan expliques què és per les mascotes, tothom s'estira amb els cabells. Potser per falta d'informació, però nosaltres ens cenyim a la filosofia que hem mantingut a la carnisseria, doncs llavors volem mantenir una qualitat i que la gent sàpiga que el que compra és el que realment és.
I després també hi ha, que parlem molt de carn i de carcasses i de verdures, però que també el peix és molt sa pels gossos, cosa que sempre atribuïm poder més als gats.
Sí, això també al principi em va sobtar molt, però realment és així. poder-los donar un cop a la setmana peix, en aquest cas, ja que estem a la zona sardines, és ideal. Però tal qual, un cop ve passat uns dies de congelació, crua, i bueno, és un complement a tota l'alimentació que estàvem dient per fer-la al màxim d'equilibrada, és perfecte.
Sí, que s'assembla molt a les persones.
Sí, sí.
Aquest aspecte.
Llavors, quin perfil de clientela teniu? O sigui, la gent que us compra és perquè volen millorar l'alimentació dels seus animals o són també potser gossos que tenen alguna patologia i que amb aquesta alimentació doncs millora la seva salut, no? Pot ser tot això?
Sí, és just el que acabes de dir. En general, probablement un 70%, malauradament, és gent que les seves mascotes tenen alguna patologia. Llavors, s'utilitza aquest tipus d'alimentació per intentar controlar-lo. També, cada vegada més, la gent agafa consciència i ens trobem que, per un fet d'un canvi i d'una bona alimentació, estan introduint ja en el que diríem a la dieta Barba o l'ACBA, que realment et pots estalviar molts de problemes a la llarga.
I per anar acabant, què els diries tu a la gent que diu no, és que el gos només ha de menjar pinso?
En aquest cas, jo els diria que tan sols els hi donessin l'oportunitat als seus gossos de poder provar una temporada el fer aquest canvi a dieta crua i que llavors la reacció per ells mateixos prenguessin la decisió final.
De com va evolucionant.
I molt breument, si acabem convencent a la gent, com hauria de fer aquesta transició entre el pinso i acabar 100% amb la dieta bar?
Realment, si els gossos no tenen més de 3 anys, es podria fer deixant un dia de dejuni, l'endemà es podria començar amb aquest tipus d'alimentació, si no tenen cap patologia. Si tenen alguna patologia, s'hauria de fer una setmaneta de dieta tova, que en diuen, per exemple, pollastre i arròs bullit, i llavors introduir la nova carn, o la nova alimentació, primer cuita una mica i anar disminuint la cocció fins a donar-li totalment crua.
Perfecte, doncs, ja ho veus,
molt
Dani, com està. A més, gràcies, Marc, per haver vingut, i esperem que un altre dia, si en tens ganes i temps, que sé que vas molt atabalat, ens vinguis a parlar de Can Llop, sí. Perquè és una carnisseria que la trobem a la Bisbal, per persones, en aquest cas,
i
que tant en Dani com la Laia i jo doncs hi hem anat moltes vegades, perquè realment tenen molt bon producte i molta,
i tant,
molta, doncs, varietat.
I ja veieu, doncs, que els peluts de casa també es poden alimentar de producte de proximitat, creat per una empresa de proximitat. O sigui,
i
que
gent de proximitat.
Exacte.
Escolteu. Gràcies, moltes gràcies, Marc.
Gràcies
a vosaltres. Que vagi bé. I Laia i Edu, teniu un minut.
Vinga.
Per explicar-me les activitats,
doncs,
i els vins, perquè vull posar el temps.
Perfecte.
Amb Marc Lapés.
No sé si arribarem als vins, però aquest cap de setmana
agafeu la mascota i aneu cap a, per exemple, al Mercat de Nadal.
Exacte.
De Pere Tallada, que hi trobareu els nois de Setonagint, per exemple, xocolates artesanes Leo, Botibó, són botifarres de pagès amb una food truck.
I moltes coses,
i moltes
més.
Coses més.
I el diumenge 3 a les 10, a l'Abricoc, podeu tastar xocolates.
Sense poder la mascota, perquè
no, aquí no.
Fotrien tot per terra.
Xocolates amb la Victuar, que és un nou projecte que s'està a punt d'instal·lar a Torroella i que l'heu de conèixer.
Molt bé.
Doncs merci per tot.
Va, digueu-me quin era el vi.
Tenim temps?
Sí.
Vi Novell 2023, del celler cooperatiu d'Espolla. Ara és temps de vi Novell, perquè per Sant Martí s'ha de tapar la bota al vi. I ara és moment de vi Novell.
Molt bé. Doncs si de cas la setmana que ve ho amplieu amb la Maria. No, la setmana que ve quin dia és?
És festa.
És festa, doncs, d'aquí dues setmanes.
L'altre.
Doncs que tingueu molt bon pont.
Merci.
Igualment.
Va,
merci,
gràcies,
adeu.
A tots. Adeu. Tots tres, de fet.
Gràcies.
I I acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Clapés.
Cel tapat durant tot el dia, especialment durant la primera meitat. De cara a la tarda el cel no estarà tan tapat, però com que serà fos, ni ho notareu, que ja no està tan tapat. Temperatures habituals per l'època i per dijous continuarem amb el temps variable.
Jo sempre ho he pensat, això. M'és igual si està tapat a la nit. No veus les estrelles, però bueno, depèn d'on siguis, tampoc les veuries si no estigués tapat. Gràcies, Marc Clapés, gràcies a tothom que ha fet aquest programa i gràcies a tots per escoltar-nos. El supermatí torna demà a les 8 del matí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també per Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia.
Les 9.
A Ràdio Capital
et presentem el número 1 de la setmana.
La cançó que lidera la primera llista.